El matí de Ràdio Sabadell.
Si veu passar per la Fira de Sant Jordi aquest dimarts, que per cert vam estar allà fent programa en directe, hauríeu vist que totes les parades que hi havia a la plaça del Doctor Robert, al costat del Sabadell Còmics, hi havia els de l'Escola Joso, i avui han vingut l'Òscar Guinot i la Laura Girvent. Benvinguts.
Sí. Merci.
Veu estar promocionant, ensenyant, venent aquest fanzín que teniu allò nou de trinca, és així?
Sí, és així.
Què tal va ser la resposta, la sortida?
Pues vam tenir una bona rebuda a tot el que és la vendre el fanzine i vam vendre una bona quantitat d'això. De fet, ens han dit fa poc que va ser un rècord, diguem-ne, d'activitat d'escola.
I ara?
Que vam vendre uns 30 exemplars per ahí, que dintre del que és bastant positiva la rebuda.
Carai, 5 puertes.
Sí.
I la portada no enganya, eh?
No, la portada no enganya.
La coberta, si ho dic bé. Les 5 portes dibuixades, com va sorgir aquest projecte?
Nosaltres vam fer com a últim any de l'escola, quan ja ens graduem, ens van fer un treball actualment obligatori d'un fanzine. Crear la nostra edició pròpia d'algú per vendre, per mostrar al món, diguem-ne. Mentre estàvem buscant idees, la nostra companya va suggerir que les portes són tant metafòricament com físicament una bona excusa per juntar les històries. Així que cada porta representa cada una de les nostres històries, cada una dels nostres mons, i és, diguem-ne, una de les formes que vam tenir per representar. Cada porta que travesses és una història nova que comences.
Perquè, perdó, que tiro una mica enrere, potser, però ben bé, què és un fanzine?
Un fanzine és una... Normalment és una recopilació de còmics fets normalment per alumnes o per gent en independent, que el que fa és, amb una autoimpressió i tot, es venen a events i, en aquest cas, fires com va ser la de Sant Jordi.
I això és una cosa que l'escola es fa aprofitant altres esdeveniments o edicions passades del Sant Jordi?
Sí, aquest en concret, el primer esdeveniment en el que participem és directament és Sant Jordi, però després estarem a la Sakura Matsuri d'aquí de Sabadell.
Ep.
I al Saló del Còmic d'allà a Barcelona.
Carai, molt bé, no? Quin feedback veu tenir? A banda de què ens deies d'aquesta trentena de vendes, que també és una xifra interessant, què us deia la gent, què us comentava quan el fullejava, us preguntava coses sobre el procés o quina era la vostra, què us van dir? T'arrenques, Laura? No et venen les idees o què?
No, ara mateix no.
Què us van dir? Vinga, Òscar.
Alguns ens comentaven coses que veien, o sigui, nosaltres deixàvem la història oberta i alguns venien directament a veure com era. Per ser justos, nosaltres pel matí no vam tenir tan feedback, per la tarda sí que va ser un boom, diguem-ne.
Bueno, que és una mica la dinàmica del Sant Jordi, també, no?
De Sant Jordi, sí, clar.
Al matí t'està situant i a la tarda allò és el bullici màxim.
Sí, doncs ens van venir a fer algunes poques preguntes, tot això, però és això, nosaltres com estàvem pel matí, sobretot, no vam tenir tan feedback, però més per la tarda sí que...
Molt bé. Per cert, crec que vau fer uns punts de llibre que van triomfar bastant, també, no?
Bueno, en aquest cas són fets per altres alumnes d'altres cursos de la JOSO.
Sí.
I aquest en particular, que va agradar tant del Goku amb el drac, de Bola de Drac, el va fer una alumna de primer. Ha fet un... Vull dir, aspira a moltíssim, aquest alumne. I per res, això. Van tenir també molt èxit i la gent n'agafava moltíssims.
I també hi havia el de la... Tania Lores, pot ser?
Sí, parla.
Sí, però estava a darrere.
Justament. Ah,
val. Sí, és el mateix per darrere.
Ah, d'acord. Sí. No? Havia pensat que eren com dos diferents. Clar, com que els veia allà pilotonats. Sí. Vale, vale.
Teníem posades les dues cares perquè es veiessin. Però
per sí, sí. La cara de davant era el Biel Prats i la cara de Tania Lores, diu?
Que bo. Val, val. Clar, jo aquí veig una feinada, m'ho direu vosaltres. Com ha sigut aquest procés? És molt temps, això de... és més temps de que cadascú faci la creació o primer parlar una mica de, bueno, qui farà què o quins espais ens deixem? Com ha sigut això?
Aviam, primer la idea, clar, el que deia abans, no, de trobar un tema que ens uneixi a totes les històries, perquè són molt diferents entre elles, o sigui, un és fantasia, l'altre és molt costumbrista, bueno, l'altre és fantasia, però també d'una manera molt diferent, no? Perquè hi ha moltes maneres de veure-la, però sí que les portes, vam pensar que era un tema que prou ambigu, però prou concret com perquè poguéssim lligar totes les històries, i a partir d'aquí, doncs, cadascú anar plantejant la seva història, i amb els professors també molt feedback de com fer les pàgines, com planejar-les, i després ja, una vegada tot això fet, ja és qüestió de dibuixar-les, que bueno, no és menys, però ja la feina difícil, diguem, que està feta.
Quant de temps diríeu que heu estat pendents del fanzine?
Nosaltres hem estat fent... Això ens ha portat tot el que seria dins d'escola, primer trimestre i mig mes, i fins a meitat de curs exacte. En aquell punt ja teníem que acabar tot el que estava pendent, agafar les il·lustracions de la gent que ens va col·laborar, que van ser altres alumnes, professors... també hem tingut suport de patrocinadors i tot, i en aquell moment va tocar ballar maqueta, que el procés no va portar un temps decidir certes coses, però no va tardar tant com van ser les pàgines, ni molt menys.
M'ho imagino, però quina és la part més xula?
Jo crec que la part més xula és això, pues, planejar-ho i al final retocar-ho, a part de, una vegada ja ho tens tot fet, no? Tenir-lo entre les mans, pues, és com, ostres, ho he fet jo, no? Que guai.
És un fill vostre, no? Allò de dir, sí. el tinc aquí, ja. Sí. Què volies dir, Oscar?
No, deia, és diguem-ne, és la nostra primera edició física, diguem-ne. O sigui, és el primer que, després de tots els anys que portem fent pàgines i pàgines de còmic i altres treballs, és el primer que podem dir que és un treball amb un acabat professional i que el tenim entre mans.
Bueno, és una cosa que vosaltres podeu picar portes, no? Ara, amb això, de dir, no et porto una làmina, sinó que, mira, et porto una cosa editada, acabada, amb aquest acabat professional que dius tu, que és meu, no?
Uh-huh. Sí, exacte.
Per què no m'expliqueu una mica cadascú la seva història dibuixada? Va.
Començo amb la meva, doncs. Sí. Doncs, per exemple, la meva història és així més costumbrista, de la típica situació de que una noia li presenta els sogres a la seva parella, i bueno, pues, diguem que són poc amigables, però els acaba sortint una mica el tren per la culata. I bueno, intentant així que sigui divertida i humorística, pues, això.
La teva és l'invitado.
Sí.
I el gendre, com si diguéssim, és el xip, no?
No, el xip és la parella.
El xip és la parella?
Sí.
D'acord.
La xunga, diguem, de la història és la mare.
Ah, d'acord.
Sí, que bueno, li posa traves al pobre xep. Que, clar, ell és un gos, és una família de gats, i clar, com a gos està allà, fora de lloc, però bueno, es defensa.
Clar, llavors tu aquí, una de les decisions que vas haver d'anar prenent és dir, què dibuixo? Vull dir, en el sentit de dir, doncs seran com uns animals humanitzats, o faig directament persones humanes, no?
Sí, bueno, clar, la cosa és que a mi m'agrada molt dibuixar el que és això, que se'n diu furris, i us vaig dir, bueno, i també m'agraden molt les coses així quotidianes, i vaig dir, doncs vaig a fer una història així, i així es va fer.
I després hi ha un tema, suposo, d'estil, no? De dir, amb quin traç, no? O pensant en quin colorit...
Sí, hi ha una sèrie per internet que és bastant coneguda, sobretot als Estats Units, però aquí espero que també, que és Hasbin Hotel, i també una mica trobo que té l'estil, sense voler, com de Jerónimo Stilton. Sí.
Per què dius sense voler?
Perquè me n'he donat compte després.
Que bo!
Jo de petita llegia molt, però... Clar, fins que no ho he tingut així davant, dic, hòstia, no m'he donat compte.
Té un punt de connectar amb més públics, potser, no? El fet de fer animals humanitzats?
Bueno, potser sí. La veritat és que es fa molt i si, si es fa és que agrada. Bueno, a qui no li agrada un gosset, no? Cookie, o un gatet o... Clar, és que...
I tant. Sí. Òscar, la teva?
La meva, que es diu Walk It Away, va d'uns aventurers que s'han trobat i aquests li pregunten la història al protagonista. La seva història està que va ser exiliat per no voler lluitar en cert moment i tindran una trobada amb un monstre que es diu un Wendigo, on tindrà que barallar per, diguem-ne, recuperar el seu honor i salvar els seus companys acabats de conèixer.
O sigui, èpica total, eh?
Fantasia pura, de baralla i de medieval.
I tu com vas prendre aquestes decisions que comentava la Laura?
Jo les decisions les vaig prendre en base de... A mi m'encanta fer monstres, m'encanta dibuixar-los, m'encanta...
Ah, sí?
Sí, m'encanta. I deia, aquesta història, perquè no fos simplement explicar la història i de que a ningú li interessa una història que només és explicar la vida d'algú, que tingui una baralla, algo que falli canviar. Per lo que vaig decidir ficar-li un monstre a la història. Un monstre que els fes lluitar, que els posés en perill i cada pas li ajudés a recuperar aquell honor que havia perdut. La decisió d'estil i tot això va ser és en la mateixa línia de les coses que jo dibuixo, que té bastanta inspiració manga i de temàtiques com Wakfu i tot això. I vaig decidir fer-ho amb textures, constantment, fer que tot fos molt fosc, molt... Dins de lo que és el meu estil, també donar-li algunes textures realistes a alguns apartats.
Suposo que una vegada tens aquest disseny al cap i heu pres ja aquestes decisions, també us heu d'anar adaptant a l'espai disponible, no? Que deu estar pactat prèviament i dir, bé, tinc aquest espai per explicar-me.
Primer, prèviament de tot, quan estàs escrivint la història, primer et fas la part de què vols explicar. Després ho divideixes en el número de pàgines que tenim, que en el nostre cas ens van donar opció d'entre 8 a 12. I amb això ja comences a organitzar. Fas uns sketches, un d'això, i abans que acabéssim el primer trimestre i tot això, ja teníem una prèvia de com volien que fos l'estil d'aquestes històries, diguem-ne. Teníem una pàgina acabada on es veia més o menys com seria la resta de la història.
Això també serveix una mica perquè la resta, no?, puguin veure una mica quin pas hi durarà, no? Molt bé. Us volia preguntar també, clar, vosaltres això us serveix ja una mica com per tancar l'etapa, no? Dèieu que és sí. Sou de quart, l'últim any. La idea és intentar entrar en el món professional d'aquest sector? Quina aspiració teniu?
Aviam, jo tiro molt per redes socials, llavors potser no és el meu camp tirar per editorial i tal, però molts dels companys de classe sí, volen tirar per aquí i, bueno, és una bona manera de començar.
Justament hem vingut els dos que no anem sí. al mercat editorial del còmic. Jo els mercats que jo apunto són el de videojocs i de jocs de taula, que a la pròpia escola ja faig un curs i tot el que... És això. Quan al mercat editorial seria el de jocs de cartes.
Que bo. I teniu alguna percepció per això? O us imagineu més o menys actualment com estan els sectors que us interessen? És un lloc on s'ha de batallar molt? On creieu que més o menys pot haver-hi una certa demanda? O algunes... que hi ha camp per córrer, que s'ha de posar molt el colze per fer-se lloc. Quina percepció teniu?
Aviam, jo crec que, com tot, t'has d'esforçar, t'has d'exposar a llocs on vagi gent que treballa d'això i has de treballar molt per... Bueno, ja només per poder mostrar el que fas, no? Però és possible, vull dir, hi ha llocs de treball d'això, clar.
I en el meu cas també, o sigui, com a tot, es té que esforçar i en el meu cas, els dos mons que jo apunto estan en alça, els dos, hi ha molta ajuda, però per la mateixa raó hi ha un munt de competència, que és això contra el que tens que barallar més principalment.
No sé si en aquests casos es valora la possibilitat d'autoeditar-se, que això, per exemple, a vegades venen escriptors explicades, mira, començo així, o ara crec que hi ha com opcions via les mateixes plataformes de què t'ho imprimeixen, i com a mínim tu vas fent el que vols i si algun dia et ve a buscar algú, doncs mira, ja en parlarem.
Hi ha molts mètodes, a part del propi mercat editorial, amb temes de còmic i llocs de cartes, estan els crowdfundings, que és, per exemple, si tu et crees un públic que li interessa, si algun editorial no te l'accepta o veus que no és el preu adequat per la teva història, tu crees un crowdfunding on la gent ja paga per si, paga certs preus per tenir certs beneficis i tenir la història de primera mà.
Com si fos una recompensa, no?
Sí. O sigui, normalment, quan tu fas un crowdfunding, tu pagues cert diner i et donen el còmic i potser si pagues més et donen altres coses, contingut exclusiu, etc. I això hi ha molt moviment amb els jocs de carta també que es fa.
Que té sortida.
Sí.
Sí.
Molt bé. No sé si encara hi ha la possibilitat d'adquirir-ne de fanzins.
Sí, encara ens queden, que ja hem dit que estarem aquí a Sabadell a la Sakura Matsuri i estarem també
al Saló del Còmic
allà a Barcelona.
Sí. Que m'heu de refrescar dates perquè no el tinc controlat, el Saló del Còmic. O és juny o així, em sona? O més o menys? Cap allà, quan s'està acabant el curs, com si diguéssim, no?
Sí.
Que clar, us queden, què, dos mesets llargs, no?
Dos mesets, sí.
Sí, no gaire.
Allà estarà els nostres companys, el Gerai Serrano i la Celia Montalbán venent-los.
Molt bé, que també són dels que van fer la seva pròpia història. Sí. Voleu fer una pinzellada de les altres tres històries?
Sí. El Gerai Serrano va fer la història de... Un segon que et dic el nom... Entre sombres i raïces, que és una història sobre una villa, així que en aquest cas també de fantasia, els homes adults han començat a creuar el bosc perquè una maldició l'està soltant. I diuen que hi ha una deïtat a dins del bosc que concedeix desitjos. Pues, la història parla d'un dels fills d'aquestes persones que van creuar el bosc que va desaparèixer després de fer-ho. I pues, la seva història va del viatge que fa aquest nen i el seu gos a, diguem-ne, aconseguir que la deïtat deixi en pau el bosc i la villa pugui viure bé un altre cop.
Alliberar-los, com aquell qui diu, sí. No? De les malediccions. Molt bé.
Vale, i la Celia Montalbán va fer la història que es diu Outside the Wall, que bàsicament és una nena que pinta grafitis i llavors la persegueixen els policies i gràcies als seus dibuixos aconsegueix escapar-se. Té així un rotllo més underground, molt, molt xulo, molt de la Celia. I no sé.
Després tenim el Gerard Babiloni, que fa una història que es diu Scrapheart, que en el seu cas va decidir per fer una història futurista on el món ja s'ha normalitzat amb un munt d'androides on el seu protagonista es dedica a desmantelar aquests robots. Però la història li dona un gir on la seva pròpia parella resulta ser al final una d'aquests androides.
Tachan. Molt bé, doncs escolteu, amb tota aquesta prèvia, jo crec que aquest 5 puertes ha d'acabar apareixent per la tauleta de casa, o sigui que ja ho sabeu, aprofiteu aquestes ocasions en què l'escola Joso el torna a posar a la venda i anem a adquirir-lo. Òscar, Laura, moltes gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
A tu.
Moltes gràcies.
Fins a la pròxima.